Benvinguts al butlletí intersetmanal de Ràdio Falset. Us parla Manel Sales Martori. Set consells comarcals van demanar ahir dimarts des de Montblanc una moratòria en la tramitació i projecció de més parcs eòlics i plantes fotovoltaiques en aquestes comarques. Concretament, els ens comarcals de l'Alt Camp, l'Anoia, les Garrigues, la Segarra, l'Urgell, el Priorat i la Conca de Barberà van advertir del col·lapse d'un model energètic fonamentat en macroprojectes mal planificats i sotmesos a l'especulació econòmica de grans grups empresarials. En el manifest que han subscrit tots els consells comarcals, també recorden la poca capacitat de presa de decisions entorn de la planificació i l'execució d'aquests macroprojectes que tenen les administracions públiques, municipals i comarcals, i alerten de les escasses vies de participació ciutadana en aquesta presa de decisions. Sobretot tenint en compte que aquestes instal·lacions afecten propietats privades i béns comuns com el paisatge. D'aquesta manera, entenen que la transició energètica cap a un model més ecològic i l'ús d'energies renovables no es pot fer sense tenir en compte les diferents veus del territori, lluny de la realitat i idiosincràsia econòmica, social, paisatgística i mediambiental de cada comarca. I sobretot, no es pot fer sense parar atenció a les conseqüències, la majoria negatives, i l'impacte de la seva instal·lació, tal com ja s'ha fet evident en els avantprojectes que s'han proposat fins ara. És per tot això que els set consells comarcals consideren imprescindible una transició energètica basada en la implantació d'energies renovables sempre que tinguin en compte les veus del territori i que es faci sobre una planificació respectuosa, consensuada i equitativa, i que incorpori els criteris establerts en la Llei 16/2017 del canvi climàtic, d'aproximació, producció, consum, utilització d'espais alterats, distribuïda i participada. Finalment, creuen que aquestes comarques ja han sobrepassat la quota de solidaritat pel que fa a la producció d'energia renovable a Catalunya i per això rebutgen la implantació de més projectes de centrals eòliques i plantes solars, ja que a més no reben les contrapartides adequades. Més de 100 persones van participar el passat diumenge en una piraguada reivindicativa al pantà de Siurana en defensa del riu. L'acte, que va ser organitzat per la Plataforma pel Riu Siurana i l'entitat ecologista GPEC, tenia per objectiu donar visibilitat i manifestar-se en contra de l'espoli continuat des de fa dècades pel qual el 90% de l'aigua del principal riu del Priorat es transvasa a una altra conca i cap a una altra comarca, deixant-lo sec bona part de l'any i degradant també la vida natural com la vida econòmica de la comarca. Alhora, la jornada formava part d'una sèrie d'iniciatives impulsades per aquestes dues entitats per tal de recaptar fons per sufragar els costos legals derivats de la querella penal que hi ha en marxa contra activistes de les dues entitats per part de la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes. Els organitzadors calculen que en la jornada de diumenge es van recaptar uns 700 euros dels ingressos de les inscripcions, el 67% dels quals van directament a sufragar les despeses legals dels membres de la Plataforma pel Riu Siurana i del GPEC. La situació epidemiològica a la comarca del Priorat segueix empitjorant. En el període que va del 8 al 14 de maig es van detectar 9 casos positius a la comarca i que situen l'índex de risc de rebrot en un nivell alt amb 403 punts. Per la seva banda, la RT, que és l'indicador que mesura la velocitat de transmissió de la malaltia, es dispara i se situa en els 2,42 punts. Recordem que les autoritats sanitàries consideren que la transmissió de la malaltia es manté estable si la RT està per sota de l'1. Per municipis, actualment hi ha 8 casos actius al Molà, amb un índex de risc de rebrot de 3.333 punts. De fet, el brot del Molà va obligar a tancar l'escola durant uns dies, tot i que actualment el centre ja torna a estar obert. A Falset també se n'han detectat 2, i l'índex de risc de rebrot a la capital de la comarca és de 69 punts. La resta de municipis no han registrat cap cas de Covid. Des que va començar la pandèmia, ara fa més d'un any, 553 prioratins i prioratines han patit la Covid-19 i s'han hagut de lamentar 44 defuncions. Pel que fa al procés de vacunació, 3.410 prioratins i prioratines ja han rebut la primera dosi de la solució contra el coronavirus i 1.670 la segona. En total, 1.738 persones ja tenen tota la pauta de vacunació completa. Aquest cap de setmana, Falset acollirà la segona edició del Congrés de la Jota als territoris de parla catalana. Enguany, el Congrés girarà al voltant de 3 àmbits temàtics i comptarà amb conferències, presentacions i un seguit d'activitats complementàries. Així doncs, la cita abordarà aspectes com la transmissió de la jota com a element de creació o els contextos de la jota. El Congrés és una aposta de les administracions i entitats organitzadores per posar en valor la jota com a activitat cultural d'arrel tradicional que inclou ball, música i vers, i fer-ho tant des de la seva vessant acadèmica com artística, posant un èmfasi especial en la transmissió i la creació, però també en el seu context històric, social, cultural i territorial des d'una visió actual. Ho explicava la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Falset, Rosa Poy.
Com bé sabem, la jota és potser la dansa més viva i més present a tot el que és el sud de Tarragona, incloent lògicament el Priorat. I llavors ja, quan des de Clavellinera, des de l'IRMO, ens proposa com a seu del primer congrés de la jota en parla catalana, doncs ja l'Ajuntament de Falset va donar un sí rotund. I ara, doncs, lògicament, ens proposa que siguéssim la seu d'aquesta segona edició i hem tirat també endavant amb aquesta proposta, perquè pensem que és una manera de conservar una tradició que molt nostrada i aprofundir en el coneixement d'aquesta dansa i traslladar tota aquesta cultura, tota aquesta tradició, pues, al nostre jovent.
D'aquesta manera, la ponència inaugural del Congrés, la jota a l'obra del cançoner popular de Catalunya, anirà a càrrec del musicòleg Ramon Vilà, aprofitant també la proximitat del centenari d'aquesta gran obra l'any 2022. El programa del Congrés també compta amb diferents taules rodones, en les quals experts de diferents àmbits i territoris de parla catalana i de l'Aragó compartiran experiències vinculades als tres àmbits del Congrés. Cada àmbit serà completat per un seguit de comunicacions prèviament seleccionades per un comitè científic i que serviran per enriquir el contingut de les ponències i generar iniciatives de debat i de reflexió entre els assistents. El Congrés comptarà també amb un espai de presentacions de projectes creats o desenvolupats des del primer Congrés. Així mateix, en el marc del Congrés també tindran lloc tres espectacles. Aquest mateix divendres 21 de maig es presentarà l'espectacle basat en la cultura del fandango jarocho i huasteco anomenat Ressons de Fandango de Sotavent, a càrrec del grup Tlall, i que també comptarà amb diversos convidats. Aquest espectacle vol introduir una de les tendències temàtiques que apunta l'organització del Congrés per a properes edicions, la internacionalització. Per altra banda, el vespre de dissabte 22, Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries presentaran el seu espectacle Camins de Jota, amb la col·laboració de la banda de música Vila de Falset, la Clavellinera, Guardet lo Cantador i la seva rondalla, i el dolçainer Pau Puig. Finalment, diumenge 23 al migdia, es reproduirà en format d'espectacle una ronda ebrenca i dels Ports, a càrrec de l'Escola de Ball, Cant i Música Tradicional Lo Planter i el grup Farta Belitres, amb la participació final de la banda de música Vila de Falset sota el nom de Ballant Sons Emmascarats. El Congrés de la Jota està organitzat pel Departament de Cultura mitjançant la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, l'Institut Ramon Muntaner i l'Ajuntament de Falset. Finalment, en els esports, la Unió Esportiva Porrera va perdre per 1-5 a casa davant del Mont-roig. Els porrerans segueixen sense conèixer la victòria i són cues a la classificació amb tan sols 2 punts. En la jornada del proper cap de setmana, el Porrera visitarà el camp del Marina Cambrils diumenge a 1:15. En canvi, els juvenils de Falset van guanyar el primer partit de la temporada en imposar-se per 3-2 al Riudoms. Els falsetans van marcar Martí Strino, Nil Capdevila i Hassan Bouaca. D'aquesta manera, el Falset suma els primers 3 punts de la temporada, tot i que segueix cué. En el proper partit, l'últim de la competició, els juvenils visitaran el camp de la Floresta diumenge a 6:15. En futbol femení, el Falset Esportiu tanca la temporada amb una contundent derrota davant de l'Altafulla per 0-7. Les noies tanquen la temporada últimes amb tan sols 1 punt. En futbol sala, el Priorat Nord va imposar-se per 2-6 a la pista de l'Ampolla. Els de Cornudella van guanyar gràcies al hat-trick de Pau Anguera i als gols d'Oriol Espasa i Miquel Baiget. El Priorat Nord segueix líder amb 21 punts de 21 possibles. Victòria també per al Capçanès, que va guanyar per 9-2 davant del CUE, el Tortosa B. Pels capçanencs van marcar Peri Avante, Marc Llagostera, Arnau Martínez, Josep Ferrer i Aleix Pena. El Capçanès suma 15 punts i recupera la segona posició a la classificació. En la propera jornada, el priorat nord visitarà la pista de l'hostal de l'Anton Batea dissabte a 7:15, mentre que el Capçanes es desplaçarà diumenge a 1:15 a Riudecols. I fins aquí el butlletí intersetmanal. Gràcies per la vostra atenció. Que vagi bé!